93.5 FM. COPE Tarragona.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts i obrim un nou matí a Tarragona. Estem a divendres 23 de desembre, a les portes de celebrar el Nadal, que ens porta dies d'alegria i esperança. La sort ha tocat la nostra demarcació. Municipis com Salou, Calafell, Falset, Vinyols i els Arcs o Deltebre han estat els afortunats en rebre la loteria de Nadal en forma de segon premi. De ben segur que el número de 4.536 no l'oblidaran. I ens deixa també històries, no?, com la de l'administració de Calafell, que va obrir fa un any i ho celebra repartint més de 600.000 euros entre els seus clients, o bé l'administració de Deltebre, un número que no tenien i van haver de treure per màquina perquè els hi va demanar el client. Molta satisfacció, com també la dels voluntaris del Gran Recapte, que tanca amb 4.047.000 quilos d'aliments recollits a Tarragona i estan sent repartits des del passat 1 de desembre a les famílies receptores. Molta solidaritat que ens porta a posar el focus als 6 voluntaris que acompanyaran els dies de Nadal, els pacients de l'Hospital Joan 23 i del sociosanitari Francolí, de l'Associació Tàrraco Salut, que durant els 365 dies de l'any i treballant aquests dies tampoc els deixaran sols. Totes històries amb una mateixa cara, de tant en tant està bé mirar-la perquè també hi són. I ara comencem. La cançó que ens acompanya avui al programa és Nobody But Me, del cantant i compositor canadenc Michael Bublé, un habitual de les cançons de Nadal, aprofitat per regalar-nos un dels seus temes del disc, que publicada fa uns mesos sota el mateix nom. Ve a dir que ningú més que jo t'estimarà, algo així. Els deixem amb Nobody But Me, és Michael Bublé.
Baby, I get a little bit jealous, but how the hell can I help it when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect it. What else can a boy do? My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care, 'cause I want you, I need you all for me.
Estem desitjant que s'ho passin bé en un dia en el que el nostre col·laborador David Serra ens parlarà de les estrenes de cinema. Unes estrenes que no volíem deixar escapar i que seran un bon pla per aquests dies de festa. Arribarà, com sempre, al Pàgina Zero. La Mònica ens fa conèixer el llibre Si Reus Fuera Éfeso, de Fernando Moyà. Un bon regal de Nadal, no s'ho perdin. I a partir de la una li donarem un toc ben musical al Nadal de la mà de Juanjo Òdena amb la Mònica. Faran un repàs d'aquells temes mítics que no pararem de ballar aquestes festes. Recordin que ens poden fer arribar propostes, opinions a través del nostre compte de Twitter, @elmatitarragona. Els acompanyarem fins a 2:15, al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i sempre en directe des de la pàgina web i l'app de COPE. Han de buscar Tarragona Reus. Gràcies per ser-hi.
Estàs informat.
I obrim el bloc informatiu amb l'àrea de serveis, la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Domini del sol avui a les comarques de Tarragona amb un cel molt clar, serè, amb pocs núvols en conjunt i amb unes temperatures que continuaran sense gaires canvis. S'esperen màximes de fins a 16 graus avui a Tarragona, 17 a Reus, al Vendrell, també a Tortosa i 12 a Gandesa. El vent es manté suau, variable, encara amb tendència a la costa a bufar una mica de vent de mestral que anirà fluixant al llarg del dia.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I del temps al trànsit, el Servei Català de Trànsit ens informa que a hores d'ara no hi ha cap afectació a les carreteres tarragonines. De totes maneres, molta precaució en uns dies on els desplaçaments són habituals. I és que en un dia com avui, malauradament, hem de parlar de les carreteres perquè dos joves motoristes perdien la vida aquest dijous en un accident de tràfic a la Nacional 340, a l'alçada d'Amposta. El conductor d'una furgoneta implicada en el succés ha estat detingut després de donar positiu per cocaïna. Els fets tenien lloc poc després de 2:45 de la tarda a la Nacional 340, a l'alçada d'Amposta, quan un home veí de Barcelona de 50 anys i nacionalitat espanyola, segons els Mossos, hauria envaït amb la seva furgoneta el sentit contrari, col·lidint frontalment contra la motocicleta on hi anaven dos ocupants. Degut a l'accident, els dos joves, un noi de 18 anys, veí de Masdenverge, al Montsià, i una noia de 15, han estat traslladats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, on finalment han acabat morint com a conseqüència de les ferides produïdes pel xoc. Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor de la furgoneta implicada en donar positiu per consum de cocaïna després de ser sotmès a la prova d'alcoholèmia i drogues. Així ho explica el conseller d'Interior, Jordi Jané.
Després es fan les proves, evidentment, al conductor, i ha donat, amb aquesta primera prova indiciària, ha donat positiu en el drogotest de droga per cocaïna. I ens hem de preguntar, això es podia haver evitat o no? Es veurà la investigació del propi accident.
També aquest dijous moria una altra persona en xoc frontal entre un cotxe i un camió a la Nacional 420. A Botarell, l'accident s'ha produït poc després de les 5 de la tarda a l'alçada del quilòmetre 864, quedant la via tallada en els dos sentits. Per causes que encara es desconeixen, els dos vehicles han col·lidit i el turisme ha quedat atrapat sota el camió. La víctima mortal és el conductor del cotxe, mentre que el camioner ha sortit il·lès. Canviem radicalment de tema per anar-nos a l'alegria que s'ha viscut a 5 municipis de la demarcació que han estat agraciats amb el segon premi del sorteig extraordinari de la Loteria de Nadal, el número 4.536, amb 125.000 euros per dècim comprat, ha estat venut a Salou, Calafell, Deltebre, Vinyols i els Arcs i Falset. Una sèrie completa es venia per Ventaneta a l'administració del carrer de Barcelona, de Salou, repartint entre els seus clients 1.250.000 euros. Així es mostrava el seu administrador, Amadeu Jové.
Una sèrie entera l'hemos vendido en ventanilla íntegra. Yo en 250.000 euros. Que nos han enviado loterías y se vendió en ventanilla y la verdad que sorpresa. Habíamos vendido en el 2013, habíamos vendido un quinto premio ya del mismo sorteo, pero un segundo premio es la primera vez y la verdad que pasa en una administración que solo tiene 6 años de vida, pues muy contentos.
En plan econòmic, un breu apunt, la companyia Flybuy anuncia una nova ruta entre Reus i Londres pel 2017. La connexió regular es posarà en marxa entre el 10 de maig i el 25 d'octubre i operarà 3 vols per setmana amb una oferta de 10.000 places. Fem un breu apunt d'esport. Sense sorpreses, el Nàstic suma una derrota més. Aquesta vegada el deixa fora en Copa del Rei per un 3-0 al camp de l'Alavés. L'equip se'n va de vacances sent cué. I ara és moment de fer un repàs a les portades dels diaris. Comencem pel Diari de Tarragona. Avui el titular i la imatge se centren a la tragèdia. Un conductor drogat mata dos joves esportistes en posta i es fa ressò del segon premi com a consol en referència a la loteria de Nadal. El reusdigital.cat, la Pastoreta de Reus, reparteix 945.000 euros per la rifa de Nadal. I la companyia Flybuy anuncia una nova ruta entre Reus i Londres. Del camp.cat, un conductor drogat mata dos joves en un accident de transit en posta i el segon premi de la grossa toca a Salou i altres pobles de Tarragona. I en el Diari Més, encapçalera el titular i la imatge és pel 4.536, reparteix les hores a Salou i 4 pobles més de Tarragona i destaca 3 morts en 2 accidents de trànsit en una mateixa tarda. I amb això arribem a les 12:30. Ens aturem uns segons i ens sabrem més de les estrenes que ens esperen per aquest cap de setmana, en definitiva, per gaudir-les aquests dies de Nadal. Els esperem fins ara aquí al Matí de Cope, Tarragona Reus.
Al nostre Twitter, @elmatitarragona.
El Matí. Cope Tarragona.
Estàs informat.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Si te pasas el día en internet buscando el chiste navideño perfecto para la cena de Navidad, utiliza la cabeza y ya de paso, calcula tu seguro con la tarifa web de Verti. Te dan el mejor precio solo por calcular online tu seguro de coche. Utiliza la cabeza, ahorra en verti.es y feliz Navidad.
Hey familia, ¿qué plan tenemos para Navidad?
Este año toca en mi casa.
Genial, yo me encargo del postre.
Y yo de los langostinos, que ahora están a 9,95 euros el kilo en el supermercado del Corte Inglés.
Pues yo de cocineros, a los hermanos Torres.
Todo lo que sabe a Navidad está en el supermercado del Corte Inglés.
No m'he pogut resistir, Ruta, que aquesta sigui la nostra cançó abans de Nadal. Guam.
Sí, sí, podríem fer una pel·lícula d'ella, eh?
Ai, és que és tan fantàstica. Després en parlarà el Juanjo Odena, sí. Un disco cope que tenim especial Nadal, però avui, com que ahir no vam tenir programa per culpa de la loteria, dic per culpa perquè no ens ha tocat, clar, hem decidit passar a la secció de cinema avui divendres perquè el David Serra ens recomani quines pel·lícules podem anar a veure aquests dies, que també el dia de Nadal a la tarda és molt bon dia per anar al cine.
Sí, ve de gust, eh? És d'aquells plans que s'han de fer al Nadal, eh? Sí.
Per tant, David Serra, molt bon dia.
Aquí sóc, estava aquí escoltant.
Com estàs?
Pues molt bé, la veritat és que el Nadal és un moment peculiar perquè tenim més temps probablement per anar a sortir i anar al cinema, evidentment.
Sí, no?
Les nadalenques estan força bé, eh?
Clar, el dia 25, el dia 26 a la tarda, allò que quan acabes de dinar no saps ben bé què fer, doncs al cine, no?
Clar, és el que toca. Obligatori.
Obligatori.
Sí, és que són moltes hores de sobretaula, de ressupó, de tot, i cal, cal.
Llavors, David, com que ahir, no, dedueixo, estàs aquí bé, per telèfon, perquè no podies arribar avui a temps, però dedueixo que no t'ha tocat la loteria.
No, no, per això sóc aquí.
Si no, no hi seríem, no? Ni tu ni nosaltres.
Si la loteria estaria fent una pel·lícula en algun lloc, molt lluny d'aquí.
Per tant, t'he fet venir avui, t'he fet treballar una miqueta avui, perquè si no ja no podíem passar tants dies sense parlar amb tu, perquè ens has de recomanar, no?, que podem anar a veure aquests dies de Nadal.
Doncs a veure, jo d'entrada comentaré unes... Bueno, normalment sempre parlo de les pel·lícules que he vist.
Sí.
Després, si vols, farem una miqueta de prospectiva, no?, dinàmica, no?, de les pel·lícules que estan en cartellera i que poden ser recomanables i que, en principi, jo penso que poden ser interessants. I jo vull recomanar especialment la pel·lícula, això sonarà, que ho vam comentar, del Mel Gibson.
Sí que em vas dir, sí.
El Hacksaw Ridge, la pel·lícula de Hasta l'último hombre.
Sí.
Més que res perquè, bàsicament, perquè el personatge és una mena de Quixot real, històric, és una pel·lícula que jo la consideraria com una obra de cambra, no és una sinfonia, com alguna de les pel·lícules del Mel Gibson, que va una mica a l'ombra, o sigui, segueix una mica a l'ombra del Clint Eastwood, no? Aquests actors que passen a la direcció, però que a més es demostren superdotats, no?, a l'hora de d'extraure, doncs, l'art, no?, de contar històries, d'expressar històries. I a veure, el Mel Gibson és molt particular, a banda dels seus inferns personals, que en té uns quants, i que sembla que comença a sortir a veure la llum, això ho demostra en aquesta pel·lícula perquè parla d'un tema que jo crec que és molt proper amb ell, que és la guerra, la violència, la creença en Déu. Això també és molt apropiat per aquests dies, no?
Sí, bueno, i és un tema que a ell li interessa especialment, no?
Sí, sí, i es mostra la pel·lícula. Vull dir, que parla d'aquest personatge que bàsicament era el primer objector de consciència que va participar, doncs, a la Segona Guerra Mundial i a més bueno, va tindre un paper absolutament destacat, perquè quan van anar a la conquesta d'Okinawa, que va ser una de les batalles molt ben narrades, per cert, per Clint Eastwood, en una pel·lícula anterior, de cartes de la pel·lícula aquella que va fer en dues parts des de la visió dels americans dels japonesos, aquí s'entra el Mel Gibson en aquest personatge que no volia dur armes, o sigui que això el va generar un problema molt, molt gros, perquè l'exèrcit contemplava aquesta voluntat seva com a covardia, i després, superat una mica tots els tràngols que li va posar, els pals a les rodes que li va posar l'exèrcit, al camp de batalla demostra que realment és un valent i és una persona amb una ètica extraordinària. Jo diria un Quixot, Per mi és una pel·lícula interessant perquè està molt ben narrada. I mira, jo l'enfrontaria directament a la pel·lícula de les Filipines, que ja vam parlar.
Ah, sí? Los Últimos de Filipines. Sí. Me n'han parlat molt bé, no l'he pogut veure encara.
Doncs és una pel·lícula que, a veure, que jo deia que era agosarada per ser una pel·lícula feta a casa, perquè té molts problemes, per exemple, no s'entén que tothom vagi net. Són aquelles coses que dius, home, verosimilitud obligada, no? Però no, són molt nets els soldats espanyols allí a les Filipines. Però aquí no, aquí la pel·lícula del nostre amic Mel Gibson doncs mostra tota la cruesa, que això és molt propi del Mel Gibson. Jo recordeu la pel·lícula de Jesucrist, no? Aquella...
Sí, Apocalipto.
I La Passió.
I La Passió segons La Passió. Sí. Mel Gibson li va a la marxa, però a més jo penso que és obligatori, perquè no enganya ningú. No és la guerra de les batalles de superherois, que també ens agrada, és la guerra real. I amb això hi ha brutícia, hi ha sang, hi ha dolor, sobretot dolor, i aquesta pel·lícula doncs no defugeix precisament de mostrar d'una manera, això sí, molt cinematogràfica, però molt potent, i que, bueno, a mi me va fer sortir del cinema trasbalsat i bueno, desitjant que amb el Gibson faci moltes més pel·lícules.
Molt bé, doncs aquesta recomanació de coses que ja has vist, aquest Hacksaw Ridge, que es diu Hasta l'últim hombre, no? L'han traduït?
Quelicua.
Molt bé. Què més, va?
Ràpidament, pel·lícules per la família, que la família tenia que anar al cinema i tenia que anar tots plegats. A veure... La de Baiana és fantàstica.
Animació, sí.
Fantàstica.
Bona.
És molt bonica, és una pel·lícula feta amb tota amb tot el carinyo i es nota, i a banda, doncs, amb un guió esplèndid. Jo estic esperant aquesta del Canta.
Aquesta en tinc moltes. La Ruth i jo,
sí,
les dues, eh?
Té molt bona pinta, ja, eh? Ja, bé, cantarem segur, eh?
Sí, a mi és com un client de dibuixos animats, no sé, té una pinta molt xula. I és una pel·lícula que jo penso que no es defraudarà. De fet, penseu una cosa, l'animació normalment no defrauda mai, eh?
Sí, la veritat és que, a més, no en sé massa, perquè jo no vull informar-me massa abans d'anar al cine, però és crec dels mateixos que va fer Gru, mi villano favorito,
sí,
que és una d'aquestes pel·lícules que la vaig acabar veient una mica de refilón i em va agradar tant.
I els Minions, també, eh? No,
però pels grans, parlo des de la visió de l'adult, vull dir que són divertides pels adults, també.
Sí, però vas a l'excusa dels petits, que a l'hora de la veritat, doncs, o te busques un petit per algun lloc, portes al cinema com a excusa. Bueno, això pot tindre conseqüències legals, no?
A més, toca a casa, perquè la dobla la gran Concha Velasco, i també està Paco León, també està en Santi Millán fent els diferents personatges.
Això és un luxe.
Animació...
Bueno, la versió original també me sembla que estava... Pues, clar, és d'aquelles pel·lícules que pots fer el contrast, no?, entre la versió original... Sí. Amb els actorassos americans que participen i els nostres dobladors que són actors, a més de... que és el propi, per aquest tipus de cinema.
Exacte. I, bueno, la recomanació... ara sé que em dirà, ara sé que em diràs,
Sí, ai,
A veure què n'opina, jo tinc moltes ganes perquè jo l'he anat a veure.
A veure què n'opina, l'has vist, Rogue One?
Sí. A veure, jo considero que és una pel·lícula esforçada, que han intentat no trair bàsicament l'esperit de les pel·lícules del George Lucas, però que es queda com a... Com te diria? Jo és que potser jo me faig gran, eh? O sigui, jo a vegades penso que
no,
jo
tinc una
edat i no m'acaba de... O sigui, amb encerts, amb el valor que té, de que jo penso que aquesta és la línia, no? D'intentar fer una cosa nova, dinàmica, d'intentar, doncs, xuclar a les noves generacions, però a mi com que no està arrodonida, que és el problema dels guions. Jo sempre dic el mateix, això perquè deu ser que me fixo molt en com estan estructurades aquestes històries, com que no li treuen el suc que realment li podien treure la història.
Mm-hmm. Jo li vaig dir, vam fer una mica així de crítica personal i li vaig dir a la Mònica i em semblava també el mateix, no? Que no sent seguidora de la saga, sí que sí. Admiro, no? la feina que han fet, però no trenca. Hi ha una continuïtat, simplement, i ha d'anar a buscar, doncs, aquells personatges mítics, no?
Jo he de dir que vaig anar l'any passat, com es digui la que van estrenar el Nadal passat, ja ni me'n recordo.
Ah! Ostres, espera-te.
Bueno, la de Star Wars de l'any passat, sí. Jo em vaig avorrir molt, perdoneu-me, molt.
L'atac de la força.
Jo trobo que ja no cal munyir més aquesta vaca.
No, jo crec que no.
Exacte, i jo penso... A veure, el problema és que la munyiran fins a l'altre.
I tant.
La vaca no quedarà res.
Sí, sí.
I ni la força quedarà.
Exacte, no quedarà ni la força.
Sí, sí.
Això s'està exaurint. Jo, clar, és que per mi és un problema perquè... Sí que tens un carinyo especial cap a la saga, però veus que no són capaços de millorar-la o donar-li un sentit que sigui, doncs, bueno, que contenti a tota la gent que vam néixer amb la... Jo vaig néixer amb la primera, la Guerra de Galàxies original, l'Imperi Contraataca me segueix semblant la millor de la saga, en diferència... I després tens doncs, una sèrie de despropòsits que van pujades i baixades. I mira, ho diré molt clar, la de dibuixos animats, la sèrie d'animació, és mil vegades millor i mil vegades més Star Wars que totes les pel·lícules de la saga. I això fa mal.
I tant.
De totes maneres, al cinema, jo quan la vaig estar veient, les generacions d'ara, els adolescents d'ara, van acabar aplaudint, eh?
Bueno, això és la part que jo deia de la meva edat, no? O sigui que jo, això també ho vaig veure, i de fet, a veure, jo tinc un adolescent i li va agradar. El que passa que no connecta amb molts dels elements que són propis de l'univers Star Wars, perquè clar, ella és com nouvinguda, no? I tot això li ve com nou, i de fet, quan li he passat les pel·lícules originals, també tinc que dir-ho, o sigui, li costa entrar-hi. O sigui, és aquelles coses que dius, és tot un llenguatge que moltes vegades no arriba a ser assolit per la gent que hem estat veterans, no?
Per tant, Rogue One, per als amants de la saga, potser no, però com a pel·lícula espectacle, doncs mira, per passar una estona, sí.
Funciona, des del punt de vista de sala, Atmos, això que parlem sempre d'aquesta sala mítica dels Oscars, doncs és una pel·lícula que compleix sobradament. En aquest aspecte, o sigui, però a part del soroll, doncs, bueno, hi ha poca substància.
Molt bé. Doncs, David, ho hem de deixar aquí, però escolta, dijous vinent t'espero, que tenim programa.
Oh, i tant.
I fem una cosa, parlem de quines han estat per tu les millors pel·lícules de 2016.
Ah, fem llista, fantàstic.
Sí, fem llista.
Ja parlarem, perquè les tinc més o menys preparades.
Molt bé. Doncs, David Serra, que passis molt bones festes. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana vinent. Adéu. Plaer.
¡Quietos ahí!
¡Corre, corre, corre!
¡Se suponía que tenías que vigilar!
Lo siento, papá.
Mi teatro está pasando una mala racha últimamente.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven i no deixes de somreir.
Del 25 de novembre al 8 de gener, Reus, un Nadal de somni. Mercat de Nadal i d'artesania, gastronadal, mapping, pista de gel, tobogan gegant, cercaviles als carrers i molt més. Descobreix els secrets del Nadal a Reus amb la lupa dels somnis i guanya passis dobles a Port Aventura. Reus, un Nadal de somni.
És un missatge de l'Ajuntament de Reus.
Si escoltes Cope des de les Terres de l'Ebre, tens un negoci i vols que la teva publicitat s'escolti, truca'ns 977 326 050. El nostre departament comercial et farà la millor proposta. Recorda, 977 326 050. Cope, també a les Terres de l'Ebre.
93.5 FM. COPE Tarragona.
Pàgina 0.
Aquel había sido un veredicto de muerte, juzgado, decidido y sentenciado por un juez, por el hombre que se erigió en tal, además de fiscal y defensor en el juicio que le concedió y que él consideraba justo. En Reus, el inspector comentaba con el comisario que el estar de manos cruzadas se debía a la espera de cuándo y cómo Jaume se dejaría ver como fruto de la trampa tendida. Era Jaume quien tenía que mover ficha y anunciar que movía para que ellos pusieran a funcionar el operativo. Aquest és un fragment del nostre llibre de la setmana, Pàgina 0 per Si Reus fuera Éfeso, de Fernando Mollà, i al Fernando el tenim avui aquí a l'estudi. Fernando, què tal? Muy buenos días y gracias por venir.
Muy buenos días, gracias a vosotros por invitarme.
Siempre, cuando venís aquí al estudio, siempre me cuesta leer este fragmento porque pienso, ¿pensará el escritor por qué ha escogido este? ¿Por qué no? ¿Por qué no habrá escogido otro?
Efectivamente, es lo primero que he pensado.
Claro, yo intento escoger uno que tampoco revele nada, ¿no? Muy gordo, porque además justo en el caso de Si Reus fuera Éfeso tenemos aquí una trama, ¿no? Una investigación, por tanto voy a intentar no revelar, no dar muchos datos.
Eso ya es cuestión del secuestrador.
Exacto. Pero bueno, por la audiencia habrá podido entender que de momento tenemos a alguien, ¿no? Al que la policía está buscando como mínimo y... Además, en Reus o cerca de Reus. Reus tiene un papel muy importante en esta novela, Fernando.
Sí, de hecho es mi principal y primer protagonista. Uh-huh. No es la primera vez que canto a Reus en un libro. Debe ser la cuarta vez, me parece, que escribo sobre Reus, sino por personajes específicos, por sí, por la ciudad. Y es verdad que es un primer interés hacerle siempre un homenaje a una ciudad en la que me siento tan a gusto y por la que me gusta mucho pasear.
De hecho, si viajan a través de esta novela de Fernando, pues se encontrarán la gente que sea de Reus o que haya estado aquí, muchísimos escenarios, ¿no? Que además los describes en la actualidad, porque la novela pasa en 2015, ¿no? O sea que tenemos aquí la Plaza Mercadal, el Pere Mata, la Pastoreta, la Misericordia y aquí la Prioral de Sant Pere, que tiene un papel protagonista, no lo siguiente, ¿no?
Sí, y además cabría decir que casi la novela, cuando la hice o cuando la empecé, podía tener un pequeño componente futurista, porque debo admitir que por mi propia culpa, empecé el libro hace ya como 8 años.
¿Sí?
Lo que pasa, por lo tanto, 2015 era un año futurista, pero la acción ocurría hace 8 años. Lo que pasa es que no me terminaba de convencer y ya cuando me convenció, le puse la fecha que era el 2015.
Bueno, es que de hecho, mira, era una de las cosas que quería preguntarte, ¿no? ¿Cuánto tiempo te ha llevado hacer esta novela? Porque, como os digo, ¿no? Nacemos aquí, pues, hay un secuestro y una investigación policial, ¿no? Alrededor. Pero es una novela a través de la cual entiendo que has tenido que hacer un trabajo aquí de búsqueda, ¿no? De historia, de bibliografía, sobre la religión, sobre las iglesias, ¿no? Hay aquí un trabajo detrás, yo creo, muy importante.
Sí, y un trabajo rodado, porque he ido con el coche visitando los lugares, porque, hombre, siempre escribes mejor cuando estás, aunque sea mentalmente, en el lugar de los hechos, pero si lo has visitado, pues es más fácil describir estas escenas uh-huh. que yo describo en los interiores.
Uh-huh. De hecho, yo me imaginaba a Fernando, ¿no? Yendo de la Prioral de Sant Pere a muchos otros sitios de Cataluña que aparecen, ¿no? Aquí a Poblet, ¿no? A diferentes iglesias, ¿no? De Tarragona como de Girona, también incluso Lleida, porque además eres muy minucioso en las descripciones y nada es casual en este caso, ¿no? Cada estatua, cada imagen tiene un significado en la historia.
O por lo menos amenaza con tenerlo.
Amenaza con tenerlo, sí.
Amenaza con tenerlo, con lo cual el comisario se va a volver un poco loco, como diciendo, si lo llego a saber, me hago católico antes.
Sí, porque aquí, gran parte de la novela es el trabajo policial, ¿no?
Claro.
Muchas de las pistas de estas que no llegan a nada, como ellos, ¿no? También la frustración de la policía en muchos casos.
Claro, porque cualquiera que haya vivido un poquito, aunque sea de forma muy tangencial, lo que es una investigación de cualquier caso, sabes que tienes que abrir varias líneas de investigación, sabiendo que la mayoría de ellas van a morir en la mar, en nada, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay que abrirlas, hay que seguirlas y hay que creer en cada una de ellas como si fuera la auténtica, hasta que los hechos...
Hasta que llegues al final.
Exactamente.
En este caso tenemos aquí al comisario Bonet, ¿no? Uno de los grandes protagonistas, que además tiene una vinculación con esta chica a la que secuestra, no quiero desvelar cuál, pero él tiene una vinculación personal y entonces eso hace que esté implicado de una manera distinta en el caso también.
Claro, lo cual le da más ganas y más fuerzas en determinados momentos y le produce una frustración y una depresión más grande también en otros.
Uh-huh. El papel del comisario Bonetti y su compañero de Tornell, en este caso, creo que es muy interesante cómo van ellos desgranando la historia, cómo se complementan, pero aquí hay un personaje fundamental que es Jaume.
Claro.
¿No? ¿Quién es Jaume?
Bueno, Jaume es para mí una persona a interpretar desde diversos puntos de vista. Primero desde el policial, como es natural, claro, unos policías que lo están buscando y bajo la amenaza de que pueda acabar con su víctima una criatura, pues claro, lo tratan, pues como se lee en las páginas, que si está como una cabra, que si es un puto loco, valga la expresión.
Sí, que está jugando con ellos,
y tal, ¿no? Entonces, claro, la policía no se puede parar a considerar otros aspectos. Sin embargo, desde el aspecto médico, pues si interviene un médico, pues ya vemos una humanidad y una comprensión hacia el enfermo más que hacia el delincuente. Y luego me queda una tercera observación que es más tangencial y más distante, que es la de los propios padres, que representa el efecto que convivir con esta enfermedad debe suponer en cualquier familia, en el entorno, de los amigos, en el vecindario. Entonces, es un tema que yo he procurado que se vea desde los tres puntos de vista en su auténtica dimensión. Uno no se puede entretener en estos detalles emocionales, mientras que hay otros que no pueden salir de ellos.
Sí, porque Jaume en este caso padece una esquizofrenia, ¿no? Y de hecho, él a lo largo de la historia, ¿no? Pasa estos momentos en que está sin la medicación, en que vuelve a la medicación, estos momentos que tiene de lucidez,
claro,
conversaciones consigo mismo, ¿no? O sea, que también has tenido que investigar sobre la enfermedad en sí, claro.
Claro, y he tenido la fortuna enorme y un placer y un honor incluso, debo decir, en haber sido recibido y atendido por las autoridades de dirección del Peremata, uh-huh, donde el doctor Labat me explicó muchas cosas de este mundo de estos enfermos. Me prestó un libro que me hizo, bueno, me dejó con la boca abierta durante mucho tiempo y, bueno, es el que me ha ayudado a poder dar estas pequeñas pinceladas sobre esta enfermedad. Y desde luego, sin la ayuda de estas personas del Peremata y del comisario y el inspector del Cuerpo de Policía Nacional de Reus, tampoco.
O sea que también aquí has tenido asesoramiento policial, ¿eh?
Absolutamente. Absolutamente, porque yo como profesional del ejército que soy, pues cuando veo películas y leo novelas, pues enseguida adviertes como al director o al protagonista se le va un poquito a
aquello. Las licencias poéticas, ¿no?
Claro, efectivamente. Y yo temía que las mías, ya fueran voluntarias o involuntarias, desvirtuaran demasiado una realidad. Y por eso hablaba con ellos, les decía, oye, ¿esto sería posible? ¿Esto cómo podría ser? Y gracias a ellos, tanto a los policías como a los del Peremata, pues el libro no tiene más errores de más bulto que los que tenga.
Por tanto, aquí tenemos investigación policial por un lado, también otro tema más, ¿no? Hablando de esta enfermedad, de salud mental, y tenemos mucha, la historia tiene un peso muy importante, ya empezando por el título, si Reus fuera Éfeso, aquí el número 7, atención, posibles lectores de la novela, el número 7 tiene mucho significado, y Éfeso, Esmirna, Filadelfia, Tiatira, Sardes, Laodicea y Pérgamo.
Las siete iglesias del Apocalipsis.
Aquí, si alguien no se ha leído el Apocalipsis, le van a entrar ganas en cuanto acabe la
novela. Se volverá
la
loco.
Novela. No, porque realmente, claro, aquí hay una conexión que nos va llevando la investigación policial al significado de estas, de cada una de estas iglesias, su conexión con Reus, con Jaume, ¿no? Aquí claro. hay mucha historia, ¿no? De hecho, hay notas a pie de página para que podamos ir situándonos un poco.
Sí, sí, porque yo soy consciente de que igual que hago que el comisario sea una persona poco ducha y poco docta en el tema de la religión, se apoya en el prior de la iglesia. Y bueno, yo he querido que esta compañía dulce, suave y paciente de lo que es un sacerdote ante la misma tensión, de la misma gravedad, del mismo hecho, pues el sacerdote es capaz de transmitirle la paz que nos supone un poco de fe y un poco de confianza en que hay algo que nos puede ayudar. Uh-huh. Y creo que con el pasar de las páginas se va viendo cómo el comisario se va encontrando cada vez más a gusto en este campo y confía cada vez más en el sacerdote.
No, y de hecho él dice, ¿no? Me estoy aficionando, ¿no? A estos temas, ¿no? A que al principio es un poco reticente y al final, ¿no? Él ya ve claves en casi todo aquello que ve. Pero bueno, yo no sé, Fernando, dices que han sido 8 años para escribir este libro. ¿El final lo tenías claro? ¿O te ha ido llevando un poco a ti también la investigación?
Bueno, primero debo decir que lo de los 8 años es un poco relativo.
Bueno, o sea, trabajo, ¿no?
Quiero decir que no he estado trabajando 8 años en el mismo libro, sino que lo comencé hace 8 años. Y por razones diversas ha habido otros proyectos que se me han ido colando.
Y se ha ido quedando ahí en el cajón.
Como ha sido, por ejemplo, la biografía del general Prim, porque el año de su bicentenario pues estaba ahí, yo no lo podía cambiar. Uh-huh. Y ha habido esas cosas que le pasa a quien se dedica a escribir, que tiene una inspiración espontánea y de pronto, pues, como un nenúfar que te sale en el agua, pues te aparece. Pero debo decir que es de lo que yo he tenido que crear en mi vida, creo que es el libro en el que tenía más claro el final desde el principio.
¿Sí?
Porque te lo tienes que plantear, a ver, ¿el asesino es el mayordomo o no? ¿Vive o no? Bueno, pues es importante tomar esa decisión y bueno, ya sabía a dónde quería llegar. Tenía el punto de origen, tenía el punto de destino y me faltaba el itinerario.
El itinerario creo que lo defines muy bien en un punto de la novela en que dice la misma aguja y un pajar que parecía hacerse cada vez más grande. Porque es verdad que tienes a veces la sensación de decir, Dios mío, o sea, esto cada vez, ¿no? Las pistas se expanden más la investigación, ¿no? Y no claro. van a llegar a buen puerto esta pareja de policías.
Claro, cuando te planteas o te das cuenta de que la acción trasciende los límites del término municipal de Reus y dices, ¿y ahora dónde me quedo? ¿Me quedo en Tarragona? ¿Me quedo en Cataluña? ¿O seguimos hasta el Reino de Aragón?
Claro.
O sabe Dios dónde, ¿no? Entonces el pajar está ahí, lo que no sabemos es la dimensión del pajar.
Claro. Pues yo les invito a que se adentren en este pajar, en Si Reus fuera Éfeso. Fernando, la tienen publicada, por cierto, con Delibrum Tremens.
Sí.
Yo siempre acabo este espacio preguntando qué lee el escritor que tienes tú sobre la mesilla estos días.
Pues ahora mismo estoy leyendo una novela de Jordi Folk que es Llamadas desde el cielo. Uh-huh. Que me hace gracia porque es toda una acción situada en Nápoles, que es ciudad que no solo conozco bien, sino que quiero mucho. Y es muy curiosa, ¿no? Es un señor que muere y lo entierran con su teléfono móvil por voluntad expresa.
Sí.
Y desde el cielo puede hacer llamadas con el móvil a la Tierra. Y es muy interesante cómo se interpreta eso desde la Tierra, ¿no? Uh-huh.
Pues vea, esa es la recomendación de Fernando. La nuestra esta semana es Si Reus fuera Éfeso. Te agradezco muchísimo que hayas venido aquí este ratito al Matí, Fernando. Y ya te deseo feliz Navidad, que esto ya es cuestión de horas, ¿eh?
Y yo a vosotros.
Gracias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, La Última Hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Vamos conociendo más detalles de la muerte en Milán en un control policial del tunecino sospechoso de cometer el atentado de Berlín. Al parecer, un agente en periodo de prueba fue quien mató a Anis Amri después de que su compañero resultara herido en un hombro por un disparo del tunecino. Buscamos más detalles de esa última hora, corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Vecino Anis Henry acababa de llegar a Milán procedente de Turín y levantó las sospechas de los agentes al vagar por los alrededores de la estación sin rumbo determinado. Ha sido precisamente un policía de 29 años en periodo de pruebas el que salió en defensa de su compañero herido, matando al sospechoso de cometer el atentado de Berlín, que falleció en el acto. La investigación continúa en marcha porque Anis Henry viajaba sin documentos y se desconoce si llevaba un teléfono móvil, pieza clave para avanzar en la investigación. El sospechoso había llegado a Italia en 2011 y fue encarcelado durante 4 años por robo y agresión. Tras comunicarle la expulsión del país, se perdió su pista.
Las autoridades alemanas, por su parte, advierten de que pese al alivio por la muerte en Italia del presunto autor del atentado de Berlín, se mantiene la búsqueda de posibles cómplices. Paloma Herce.
Así lo ha confirmado el titular de Interior de la capital alemana. En la rueda de prensa también se ha asegurado que sacar conclusiones es prematuro sin que se hayan enterrado los fallecidos, por lo que hay que revisar toda la información para mejorar en el futuro. La conexión con Italia sigue siendo estrecha, aunque aún no se han dado detalles de la detención, ya que se espera todavía más información escrita. Respecto a cifras de otras personas peligrosas, hay fichados unos 550 sospechosos, de los cuales la mitad se encuentran en Alemania.
Estamos también pendientes de esa noticia que avanzábamos hace una hora, el avión libio con 118 pasajeros que ha aterrizado en Malta después de haber sido secuestrado y desviado de su rumbo. Fuentes de seguridad libias han confirmado ya este suceso. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
El avión estaba realizando un vuelo interno entre las ciudades de Sebha y Trípoli en Libia. Uno o dos secuestradores, depende de las fuentes, han obligado al piloto a desviar el avión hacia la isla de Malta, en donde ya ha aterrizado. La aeronave, un Airbus 320, está rodeada a distancia por soldados malteses. Los secuestradores tendrían una granada y habrían amenazado con hacerla explotar si no se cumplen sus exigencias, que no se han hecho públicas. El diario local The Times of Malta asegura que los piratas aéreos serían partidarios del ya fallecido líder libio Muammar el-Gaddafi.
Ante el aumento de la siniestralidad en las carreteras y del número de muertos, la Dirección General de Tráfico se plantea poner en marcha algunas medidas como la reforma del carné por puntos, que está en vigor desde hace 10 años. En la DGT hay una unidad móvil de la cadena COPE con Toni Navalón y con Susana Moneo.
El director general de tráfico reconoce que las cifras no son buenas, 1.138 fallecidos, 7 más que el año pasado, aunque todavía no han pasado las navidades. Además de actualizar el carné por puntos, se plantea endurecer las sanciones.
Porque tenemos que tener todavía un mayor control desde el punto de vista sancionador o de control.
Reconoce que en estos malos datos han influido el mal estado de las carreteras y la antigüedad del parque móvil.
Y sepan también que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña va a juzgar del 6 al 10 de febrero próximos al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y a las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau por desobedecer al Constitucional al mantener la consulta independentista del 9N.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Pues partidos interesantes en la Copa del Rey. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis. Se acaba de celebrar el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey. Recordemos, 14 equipos de primera división y 2 de segunda. Es eliminatoria de octavos y estos son los emparejamientos. Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Alberto Arauz.
Pues no habrá clásico, Corro, pero sí dos partidos francamente atractivos. Destacan sobre el resto el Real Madrid-Sevilla, la ida en el Bernabéu, la vuelta en el Pizjuán y el Athletic de Bilbao-Barcelona. Además, Las Palmas-Atlético de Madrid, Alcorcón, Córdoba, Real Sociedad Villarreal, Deportivo de la Coruña a la vez, Valencia Celta y Osasuna Eibar. La ida el miércoles 4 de enero y la vuelta una semana más tarde.
Recordemos lo más potente, Atleti de Bilbao, Barcelona, Real Madrid, Sevilla y los dos de segunda frente a frente. El Córdoba frente al Alcorcón primero en Madrid.
Gracias, Corro. Llegamos a la 1:04, una hora menos en Canarias y estamos en un mediodía en el que todavía queda mucho por contar.
Perdone, señorita, ¿me podría envolver un amor que cada año vaya creciendo más y más, por favor? Es para mi nieto.
Por supuesto, es una de nuestras especialidades.
En El Corte Inglés sabemos que tu regalo lleva dentro mucho más que un regalo. El Corte Inglés. Llevamos dentro la Navidad.
En la Pascua de 2016, 78 personas fueron asesinadas en el último atentado contra los cristianos en Pakistán. Nuestros hermanos en este país son el objetivo de grupos terroristas y extremistas islámicos.
No les dejemos solos. Ayudémosles a permanecer a pesar de la persecución.
Esta Navidad, COPE y ayuda a la iglesia necesitada.
Llama al 91-725-9212.
Los cristianos de Pakistán son tus hermanos. Ayúdales.
Cariño, ¿pasa algo?
Me acaba de llamar el vecino diciendo que nos
han entrado a robar en casa.
¿Qué dices? ¿Cómo ha sido?
No sé nada. Me dice que la puerta estaba forzada y todo destrozado. ¿Qué hacemos? Es Nochebuena y estamos en el pueblo.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Estas Navidades protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Esta Nochebuena, tu regalo eres tú. Eres familia, reencuentros, recuerdos. Y por eso, este sábado, desde las 6 y hasta las 9 de la noche, Carlos Herrera se sienta en tu mesa con los mejores villancicos.
¿Cuánto me gusta poder pasar una tarde de Nochebuena con ustedes?
En COPE, la Navidad también eres tú.
Escolta cada dia al Matí a Tarragona, el magazín que presenta Mònica Carrasco.
Uns 7 minuts que passen de la una i nosaltres reprenem el matí a Tarragona. Ja saben, hi haurà moltes més coses fins a 2:15, després arriba el campanar, però sí, ens espera el nostre col·laborador, Juanjo Oden, amb la seva pista de ball, i repassarem les cançons del Nadal. Quedin-se amb nosaltres, perquè ara fem res, una aturada de 50 segons, i a la tornada, música en majúscules, amb Juanjo Oden. Quina emoció!
Disco Cope.
It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shame. Our world of plenty.
Per si no se n'havien adonat, estem a Nadal, eh? I demà és Nochebuena, diumenge és dia 25, dia Nadal, Sant Esteve, tot això. Juanjo, Odena, bon dia.
Hola, bon dia.
Sabies que era Nadal? T'ha arribat per algun lloc?
No. He vist molta llum, però...
No sé per què deu ser, no? Però bé, ara sí que sí, ja tenim Nadal aquí a unes hores, vull dir, ja tenim allò, el pavo al forn, no? Ja, tot, ja sí, està sí. Tot a punt.
Com a mínim macerant.
Com a mínim està la cosa preparada, i per tant, i haurem de posar una mica de música. Avui no farem un any concret, sinó que t'he posat deures especials i et vaig demanar que em fessis una tria de cançons de Nadal. No sé si ha estat fàcil, difícil...
Bueno, he intentat fer una cosa una mica diferent, també. Sí.
No esperava menys,
eh? Hi ha algunes que les reconeixerem molt ràpidament, perquè són clàssics, però també hem anat a buscar alguna cosa així una mica diferent, perquè... quan te pots a buscar Nadales, n'hi ha milers de Nadales. Tothom, tots els cantants han fet Nadales, no? Doncs, bueno, hem intentat buscar una miqueta... que la gent també descobreixi alguna cosa nova.
He dit que no esperava menys de la teva selecció nadalenca, que m'encanta. Hi ha coses imprescindibles per mi, per tant, estic encantada que les hagis posat, i coses que no coneixia. Per tant, molt bé, jo crec que a veure si sorprenem també a l'audiència, que ens facin saber també les seves cançons preferides de Nadal a través de Twitter, @elmatitarragona, a veure si les anirem posant al llarg de la setmana. Aquest Do They Know It's Christmas, de Band Aid, no?
Sí, això, bueno, això... si l'escoltem, veurem que cada 2x3 canvia la veu.
Sí.
Perquè es va ser una reunió de gent famosa, Michael Jackson, Stevie Wonder, Lionel Richie, lo millor i lo més granat d'aquella època, a fi de recaptar fons.
Per la sida.
I llavors, doncs, bueno, es va repetir una mica el We Are The World, no? Una mica aquell format, per ajudar doncs, a la gent, i van fer doncs, aquesta Nadala una mica també reivindicativa. No?
Escoltem una mica més, va. Sí. Doncs amb això inaugurem l'espai nadalenc d'avui amb el Juanjo i com els he anunciat hi havia propostes diferents, no? I diferent justament és aquesta de Curtis Blow. I això no ho coneixia. Don't you give me all that jive about things you wrote before I was alive. 'Cause this ain't 1823, ain't even 1970. Now I'm the guy named Curtis Blow. És de Nadal, de veritat, eh?
És de Nadal. Every year, just about this time, I celebrate it with a rhyme.
Un rap nadalenc. Juanjo, com sí. Has arribat al Christmas Rapping del Curtis Blow?
Perquè precisament la punxava als anys 80. Curtis Blow és un cantant americà que té un hit sobre tots els raperos, la coneixeran, que és el The Breaks, que s'han fet milers de versions i es va punxar moltíssim. Llavors, bueno, allò que vas a comprar música i veus un rap de Nadal, doncs, bueno...
Se te'n van les mans, clar.
La vam comprar, la vam ficar i realment no, no era ni Nadal i la posàvem igualment, perquè la gent tampoc no ho entenia.
Doncs per què no? Rap per Nadal, sí senyor. Deixem els pastorets, deixem aquí els clàssics.
I enviem el missatge rapejant.
Exacte, innovem una miqueta. O sigui, això, per tots els gustos, nada bé. Canviem radicalment de registre perquè m'has passat d'un raper a John Lennon.
I la Yoko, no?
I la Yoko, és veritat, que són els dos aquí.
Aquí estan els dos.
Aquest Happy Christmas que molts coneixeran, no? Aquí hi havia més gent, no? També.
Sí, sí, però es nota que hi era la Yoko, no?
Això també té un punt reivindicatiu, no?
Sí.
Perquè és el This is Happy Christmas, no? Bon Nadal, War is over, la guerra s'ha acabat. Per
correcte.
Tant, sembla aquesta treva que sembla que ens dona el Nadal, no?
Ah, això.
Sempre, amb tots, i que tots ens tornem millors persones i més solidaris
sí.
I més de tot, no? Bueno, un clàssic també de John Lennon,
sí.
Això. No sé si va ser... Quina època va ser? De quina època era aquesta cançó?
Això diria que començaments dels 80, diria.
Començaments dels 80,
Déu-n'hi-do. Molt començament.
Déu-n'hi-do. Molt bé, passem de John Lennon i Yoko, no? A Bing Crosby amb el White Christmas. To this very day they appreciate the red Pacific sunsets and the blue Burbank skies. But most of all, they miss a white Christmas. I'm dreaming of a white Christmas. Clàssicona, eh? Escolta, és que el Nadal també és pels clàssics, eh? Pels
sí.
Canelons, per l'escudella, Bing Crosby, no?
Clar,
hi ha coses que no poden faltar.
No, no sé. que innovem està bé, però els clàssics són clàssics.
Innovem està bé. Jo l'altre dia ho parlava amb els cuiners del programa, per exemple, jo no perdono la sopa de peix de la iaia. Ja em poden posar aquí aperitius moderns, coses esferificades, el que vulguin.
Sí, sí.
Jo sopa de peix de la iaia.
Correcte.
No? Hi ha coses, haurem de respectar una miqueta les tradicions.
I tant que sí, la sopa de galet.
La sopa de galet, no? Tot allò. Hi ha coses que han de ser com han de ser, que ja tenim la resta de l'any per fer invents, exacte. Passem de Bing Crosby a un ritme diferent, diguéssim. I crec que, Juanjo, tens una anècdota amb aquesta cançó, és una de les que més m'agraden.
Sí, sí.
Guam! George Michael i companyia van fer l'arròs, amb aquest,
sí, sí.
Amb aquest Last Christmas.
No inicialment, perquè aquí també és un d'aquells que ja hem comentat amb el cas de la Madonna i el Holiday. Aquí també és un error del productor. Aquest Last Christmas era la cara B d'un EP. No era el titular, sinó que era el reserva. I, bueno, doncs el vam descobrir els DJs i el vam començar a posar i, doncs, milagrosament al cap d'un any va sortir com a diríem, cara A d'un EP, d'un disco. Uh-huh. Llavors diria que aquí no se'n van enterar gaire de la jugada, que la part bona estava a la cara B. No recordo que hi havia la cara, perquè és que va ser un gran fiasco.
Ningú recorda, no? Ells no. Tampoc volen recordar-ho.
Sí, sí.
O sigui, la posàveu aquí, per exemple, no? Et va arribar, tu vas dir, aquesta cara B és interessant, la posem, i un any després la van treure com si fos nova de trinca.
Com si fos nova de trinca, però ja feia un any que brandava.
Doncs mira, va tenir sort, sí, perquè amb aquesta cara cobren royalties, no?
Segur que sí, segur que sí.
La que també deu cobrar encara royalties per aquesta cançó és la Maria Carey, la Mariah Carey, que una veu impressionant. La sí. Maria, no? Ha tingut decisions més i menys acertades amb les seves cançons, però no se li pot negar això.
No, per suposat que no.
Això aquí... com li va agradar vestir-se ella de Mare Noel per aquest videoclip. Com va disfrutar
I
la
tant,
Maria.
I tant que sí.
No, és una cançó, a veure, no sé si musicalment val molt la pena o no. Jo no tinc el criteri.
No, però està bé. Vull dir, és una cançó que sí, la podries ficar. Vull dir, ficaves, la gent la ballava i la disfrutava.
Ara, vull dir, aquesta no? La vius. És d'aquelles que les vius, sí, no? Sí, sí. Canta, canta, Maria. Prova de que el Nadal al final ens acaba atrapant i envaint a tots són alguns dels noms que hem dit avui. Per exemple, tenim John Lennon, Bing Crosby, George Michael en aquest cas, Maria Carey, i atenció perquè arriba Elvis Presley. I'll be so blue just thinking. Quina veu tenia aquest home, eh?
Era tremendo.
increïble, és al·lucinant. He de dir que el dia 25 de desembre, jo he buscat alguna efemèride, del 25 de desembre, ja t'ho esperaves, no? Per exemple, va morir Charles Chaplin un 25 de desembre, també el pintor Joan Miró, i va néixer, per exemple, Isaac Newton, d'això ja fa uns quants anys, però pel món de la música m'ha sorprès la coincidència. Per exemple, va néixer Annie Lennox i també Enrique Morente, un 25 de desembre. No va ser mal dia. I una curiositat, mira, el 25 de desembre de 1882 es va encendre el primer arbre amb llums elèctrics.
Anda.
I tu diràs, 1882? Doncs sí, on va ser? Als Estats Units, a casa d'Edward Johnson. Qui era Edward Johnson? Doncs era soci de Thomas Edison, que gràcies al senyor Edison tenim bombetes.
Correcte.
I llum. Doncs ell, gràcies a ell, primer arbre de Nadal, és el culpable de cara a tenir tot de llums.
Sí, sí.
Ara són LEDs.
Sí, clar.
Bé, Elvis Presley suposo que va cantar moltes Nadales, no?
Sí.
El Blue Christmas, aquest Blue Christmas n'és una, però...
Sí, segur que sí.
Segur que sí. De fet,
amb el tema de les Nadales i les discoteques, que és el món que conec jo, hi ha hagut moltes coses que no m'hi he atrevit a ficar, però bueno...
Per exemple?
Home, llavors hi havia molt la moda de los pitufos maquineros,
aquelles coses
que cantaven. I hi havia una Nadala que recordo... És que l'estic buscant i no sé trobar-la, que la cantaven les ovelles. Era una cançó disco cantada per ovelles, i després hi havia una versió també cantada per gossos.
No cal.
Eren coses així... però que era molt friqui, no? Era una cosa com molt friqui. Però, bueno, es va ficar de moda fer Nadales, tothom feia Nadales, bueno, avui no m'he inclòs un clàssic com és el Bonnie M.
És veritat.
Perquè estem farts de sentir-ho, que no en va fer una, va fer un àlbum sencer cantat de Nadales, que sí, molts recordaran que ens el regalaven amb una caixa d'estalvis per fer un ingrés, que és una cosa molt habitual també en aquelles èpoques, que te regalessin discos al fer ingressos a les comptes.
A veus, ara no et donen res, ni les gràcies.
No, no donen res, bueno, no. Ja s'ho cobraven a la seva manera. I és curiós perquè quan vas amb algun rastrill o així de música d'aquesta vella i tal, i trobes un munt de discos de Caixa Tarragona, Caixa no sé què, i està plegat, perquè clar, tothom tenia discos a casa,
clar.
Perquè doncs, bueno, eren entre cometes gratis i tothom els anava a recollir. No?
Has triat per acabar aquesta repassada cançons nadalenques especials, una mica diferent, eh? Sabem que el Juanjo no cau mai allò en els tòpics, amb una gran cançó de Nadal també, amb un gran de la música que ha sortit diverses vegades aquesta temporada per aquí. Ell és Michael Jackson, en aquest cas, amb els Jackson 5, amb els seus germans. Aquest Santa Claus is coming to... Ara sí que és Nadal, Juanjo. Ara sí que és Nadal. Quin Michael Jackson tan diferent del que escoltàvem fa uns dies aquí en aquesta jovenet. Mateixa secció, no? Amb l'Earth Song, no? Sí, del 95, era?
Sí, sí.
Quina veu tan diferent? Com va créixer?
Correcte. Bueno, és que clar, això és 20 anys abans, almenys.
Això
és començaments dels mitats dels 70.
70.
Sí, sí, són 20 anys de diferència de l'una a l'altra.
Sí. Aquesta sí que la ballàvem, la cantàvem, és igual quan ens la posin. No?
Correcte, sí, sí, sí.
Alguna... Et faran posar música, per cert, a tu? Al sopar de Nadal, al
dinar?
De
Espero que no. Espero que no. Sí, sí que tenim, bueno, prevista fer una revetlla de Cap d'Any.
Ai!
Llavors, doncs, bueno, qui vulgui doncs, acompanyar-nos estarem al Vermut Rofes.
Vermut Rofes el dia de Cap d'Any,
eh? El dia de Cap d'Any.
Ah, espera, no, això ho diem un temps perquè la setmana que ve potser sí, ja no hi haurà possibilitat.
Bueno, la veritat és que diguem, fem una festa molt, molt reduïda, molt exclusiva, molt, per molt poca gent, perquè volem que hi hagi molt de confort, que la gent es pugui divertir i que tingui confort per gaudir de la nit, perquè creiem que és una nit especial, que volem ballar, que volem passar-ho bé, però tampoc volem estar tapaïts, no volem agòbios ni res. I en un entorn, bueno, si els que ja heu visitat el local és preciós,
sí.
L'entorn és fabulós. Uh-huh. I l'acabarem de completar amb un bon equip de música i un bon equip de llums. I uns discjòqueis dels 80, autèntics, entre
bé,
els que estaré
jo. O sigui que tocarà treballar una miqueta.
Una miqueta, però bueno, farem estar entre amics i segur que disfrutarem.
Molt bé, doncs, escolta, jo si puc no m'ho perdo, eh? De tota manera, la setmana vinent, que tenim programa nosaltres el dia 30, parlarem de cançons, que no sé si les posaràs el dia 31 aquí al restaurant Rofes.
Segur que sí, perquè seran clàssics.
Doncs repassarem aquestes cançons més de pista de ball de Cap d'Any. Avui ho hem fet amb les de Nadal. Juanjo, que tinguis molt bones festes. Et
igualment,
veig d'aquí una setmaneta. Passa-t'ho bé, menja força, disfruta.
Així ho farem.
En Carrefour, todo cuenta. Por eso hoy encontrarás lote de jamón de cebo ibérico oro de la ermita más whisky cardo 12 años o ginebra bombay safir de regalo por 119 euros. Recuerda, hoy en Carrefour, lote de jamón de cebo ibérico oro de la ermita más whisky cardo 12 años o ginebra bombay safir de regalo por 119 euros. Oferta válida en tus centros Carrefour de Tarragona y Reus.
Atenció, Tarragona! Arriba el millor circ de la vostra vida, el Gran Circ dels Reis Mags.
La primera divisió mundial del millor circ aterra a la Tarraco Arena Plaça per només 3 dies, el 6, 7 i 8 de gener.
Una selecció dels millors acròbates, equilibristes, saltadors i ballassos d'arreu del món.
42 artistes internacionals, 2 hores d'espectacle, més de 80 vestits, orquestra en viu, no deixis que t'ho expliquin.
Entrades a partir de 10 euros. Ja a la venda al web circreismax.com.
COPE Tarragona 93.5 FM. COPE Tarragona.
Com ens agrada el Nadal, eh? I com ens agrada la música, Mònica.
Ai, sí.
Jolín, és que sempre ens porteu unes...
La veritat és que la selecció musical de Nadal del Juanjo Oden ha sigut molt interessant, eh? Perquè hi ha hagut coses sí. que m'han sorprès. No ha tirat de clàssics, eh?
No.
Alguns sí, perquè aquí som persones de paraula i de tradicions, però m'ha posat coses que la veritat jo no coneixia.
És que és un professional, eh? Okay. El Juanjo, tenim els millors. Si haguéssim de fer un repàs...
Els millors col·laboradors de la ràdio els tenim aquí.
Sí, 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 s'ha de dir. Nosaltres ben contentes que estem cada dia i contentes ja de donar pas ja al cap de setmana, un cap de setmana festiu, festiu,
festiu, festiu. Més festiu que mai, perquè enguany sí. cau una, allò, Nochebuena, Nadal, tot en cap de setmana, cap d'any també, cap de setmana. Així que nosaltres millor ens acomiadem perquè la gent ara a aquesta hora encara deu estar fent les darreres compres,
sí,
no? Aquestes coses.
Sí, sí, que toca també sorprendre.
Tio, tens tot?
No, sempre em quedo al darrere hora, però és que també m'agrada, no? Aquest cuquet d'anar a botiga, ja sé que sóc una mica...
L'atenció del final,
sí,
no?
Sí, sempre va bé. A mi m'agrada aquesta.
Doncs, escolta, nosaltres tornarem dimarts.
Contem-ho
bé,
sí.
això, eh? Dimarts, sí. 26 és dilluns a Sant Esteve, per tant no hi serem, però dimarts 27 aquí, 12 i 20, amb la Dara Giné, que ens parlarà de fer detox, després de Nadal.
Oh, que bé.
Tindrem un nou menú nadalenc amb el Joan Urgellés, que vindrà també ben acompanyat per fer un menú a quatre mans. Bé, aplicacions, moltíssimes coses, eh? Dimarts aquí, 12 i 20, petiqui-peti.
Sí, per acabar l'any de la millor manera.
Exacte.
No?
Doncs escolta, Ruth, molt bones festes.
Igualment.
Passa-t'ho bé.
Disfruta on vagis, on estiguis, segur amb la família, que sempre són bones dates.
Igual que tots vostès, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, no? Doncs una setmana més, un divendres més. Passin aquests dies el millor que puguin, eh? Gaudeixin bé del menjar, de la beguda, sempre en responsabilitat, això sí, i de la família, i nosaltres ens retrobem dimarts, no?
Bon Nadal.
Vinga, bon Nadal.